Al matí, amb Raquel García.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Tens una queixa? Una proposta? Una idea? Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm.
Pues nos vamos.
Adiós.
Fem salut amb el Parc Taulí.
L'esclat de la pandèmia ha canviat de moltes maneres la nostra vida, des dels nostres hàbits, passant per la nostra manera de treballar i, òbviament, pels diferents àmbits que conformen la nostra salut. De fet, aquest context ha tingut una afectació també en la nostra pell, per exemple, l'escabiosis, coneguda com a sarna, que s'ha intensificat a les llars catalanes i també espanyoles durant el confinament. Al conjunt de l'Estat, entre el març i el maig del 2020, es van registrar 64 casos d'aquesta patologia, quan la habitual en el mateix període abans de la pandèmia era una mitjana de 18. Uns casos que també han arribat al Taulí, on es calcula que la incidència s'ha multiplicat per 10. A més, durant l'etapa del confinament van canviar el tipus de casos que arribaven a les consultes dels dermatòlegs. Per això, avui en parlem amb Miquel Casals, dermatòleg de la Unitat de Dermatologia Pediàtrica del Taulí. Bon dia, senyor Casals.
Bon dia.
Primer de tot, que ens ha sorprès, i jo crec que per posar-nos en situació seria interessant explicar què és i què causa, no?, la sarna, aquesta afectació.
Bé, la sarna és una parasitació, és una infestació de la pell per un insecte molt petitet que no es pot veure a simple vista. És un àcar, que es diu Sarcoptes scabiei, i que aquest àcar el que provoca és una reacció inflamatòria generalitzada amb un símptoma fonamental, que és el prurit. Els pacients que pateixen la sarna, el seu motiu de consulta habitual és un prurit generalitzat, molt difícil de controlar i que prové de la resposta inflamatòria que fa el nostre organisme enfront d'aquest paràsit. En poques paraules, en resum, això és el que és la sarna o escabiosi, com l'anomenem tècnicament.
I quins són els símptomes, perquè les causes ja les apuntava, i com es tracta també aquesta afectació?
Bé, el símptoma principal d'aquesta entitat, com hem dit, és el prurit, i aquest prurit ve motivat perquè quan el cos detecta que hi ha la presència del paràsit a les capes més superficials de la pell, que és per on aquest insecte fa com uns microtúnels per on es desplaça, doncs l'organisme el que fa és generar una resposta inflamatòria. A part de produir aquest prurit, també podem veure unes lesions que no són sempre visibles en forma d'unes pàpules, unes pústules, unes vesícules, perquè la gent ens entengui com uns granets que poden recordar petites infeccions superficials, però que en realitat no és més que inflamació. Aquests són una mica els signes i símptomes elementals amb els quals es presenta a les nostres consultes la sarna.
Parlem, doncs, d'aquest increment, no?, d'abans i després del confinament. La incidència que tenia la sarna a les consultes, no sé si era gaire freqüent, tant en nens com en adults.
Mira, t'explicaré. Abans de la pandèmia, els casos que veiem de sarna eren gairebé anecdòtics. Tant és així que, si ho comentaves amb companys, podries inclús recordar els casos que havies vist al llarg d'un any. Difícilment en veiem 3 o 4 per cada professional. Des de que va començar la pandèmia, els 3 o 4 els veiem com a mínim cada setmana. És a dir, la multiplicació de casos supera a les 10 vegades del que habitualment veiem. I això està refrendat per publicacions de diversos companys dermatòlegs, inclús d'altres països com Turquia, Itàlia, o a nivell nacional nostre també uns companys de Navarra.
Us preocupa realment als dermatòlegs aquest augment de casos?
Sí que preocupa perquè, a més, no és solament el problema d'augment de la incidència, sinó que els casos que estem veient d'escabiosi no responen gaire bé al tractament habitual. Les raons d'aquest fenomen són diverses. Pensem que per un cantó hi ha la dificultat en l'accés que hi ha hagut cap al metge de família durant l'època de la pandèmia, degut al confinament, però és que a part d'això, a part de que els casos s'hagin diagnosticat una mica més tard de l'habitual per aquesta dificultat en aconseguir l'assistència a nivell d'atenció primària, perquè òbviament els companys de primària estaven bolcats en l'atenció del Covid. Com et deia, creiem que no és aquest només el problema, sinó que d'alguna manera aquest brot epidèmic de sarna que hi ha hagut és més resistent al tractament habitual. I vosaltres us preguntareu quin és el tractament habitual. El tractament habitual de l'escabiosi és un insecticida, és a dir, és un producte per matar aquest àcar, per matar aquest insecte, en concret la permetrina és el més utilitzat i s'aplica en forma de crema. Quin és el problema que ens hem trobat? Que en molts casos han estat resistents a la permetrina. Quina situació hem tingut? Hem tingut una situació d'un augment dels casos, una dificultat d'atenció per part de primària perquè estaven focalitzats en un altre problema molt més gros i greu, i després hem tingut també aquesta dificultat de resposta a la permetrina. Situació, els casos s'han multiplicat, els casos s'han allargat amb el temps i molts d'aquests casos, quan arriben a consulta, a diferència de l'època prepandèmia, que tu veies un cas i venia un cas aïllat, resulta que ara, per exemple, ve un cas, com amb el meu, la meva consulta, que bàsicament jo visito nens, em poden portar un nen petitet, però a partir d'aquest nen petitet descobrim que els seus convivents familiars, 5, 6, 4, 8 persones, estan tots afectats. És a dir, durant la pandèmia, la sarna s'ha comportat com si fossin brots en institucions tancades, com per exemple residències d'avis, hospitals, centres penitenciaris, centres d'acollida d'immigrants, i això és perquè com aquests casos han durat molt temps, hi ha hagut la possibilitat de que es vagi transmetent amb altres familiars. I com es fa aquesta transmissió? Doncs per contacte directe pell en pell, o a partir, per exemple, de les costures d'un sofà, o de la roba dels llits, per exemple, els llençols. Tota aquesta mena de productes que estan en contacte amb la pell podrien transmetre l'àcar. Però sempre estem parlant d'una convivència estreta, és a dir, per saludar una persona que té sarna, òbviament no agafaràs l'escabiosi. Però sí que si tens una convivència estreta amb un domicili, ja no et dic amb la teva parella, la probabilitat de que la puguis contraure és molt elevada.
Suposo que per això atribuïu doncs, aquest augment de casos, no? És un dels factors doncs, que les famílies han passat molt temps, no? Convivint, tancades, i suposo que per això doncs, aquesta, podríem dir, fins i tot pandèmia, no? Dermatològica.
Com et deia abans, pensem que el fet de que s'hagin disparat els casos i de que s'hagi comportat com brots intrafamiliars, que es comporten una miqueta a petita escala, com serien els brots en institucions tancades, això ha fet que sigui tan difícil de controlar. De fet, com mencionava abans, la majoria dels casos que estem veient són resistents a aquest tractament tòpic, a aquesta crema insecticida, la permetrina, i això ens ha obligat a utilitzar un tractament de segona línia, que és la ivermectina, que és un altre insecticida, però en aquest cas és oral, i aquest és molt eficaç. I gràcies a aquest producte estem controlant l'epidèmia.
Sí, que estan doncs, aprovant aquests altres tractaments, no?, que han comprovat que són més eficaços. No sé si també hi ha alguna manera de prevenir doncs, el contagi entre la família.
Bueno, en aquest cas el que s'ha de fer quan es detecta un cas índex, és a dir, el primer cas en un entorn familiar o en un entorn de convivents, el que s'ha de fer és localitzar tots els contactes i explicar-los les mesures que han de tenir. És a dir, s'ha de tenir una cura especial amb el canvi de llençols, intentar rentar la roba en programes de rentadora amb aigua calenta, si és possible, i si no és possible, s'ha de depositar la roba que no es pot rentar amb aigua calenta en unes bosses, es tanquen, es deixen 3 dies tancades i al cap de 3 dies es poden rentar amb aigua freda. Això en quant que serien les mesures higièniques. Després, per suposat, com comentava, tots els possibles contactes haurien de rebre un assessorament mèdic, una revisió mèdica, per veure si és necessari que facin el tractament. Perquè moltes vegades, si només tractes el cas que t'arriba a consulta i no tractes tot el col·lectiu, no soluciones el problema.
Parlem de l'estigma, perquè és una malaltia amb cert estigma social. Almenys abans s'associava molt a la pobresa o fins i tot la brutícia.
Bueno, és que en efecte, si ens traslladem enrere amb el temps, els nostres avis encara recordaran casos d'escabiosis relacionats amb èpoques de misèria com després de la Guerra Civil. Però avui en dia no és així. Estem veient casos de persones amb una netedat, amb uns hàbits de higiene i de pulcritud perfectament correctes, normals, com seria d'esperar. És un error pensar que l'escabiosi va lligada únicament a entorns de pobresa, entorns de brutícia. En realitat, l'escabiosi, el factor que fa que sigui més fàcil la seva transmissió és en col·lectius, diguem, nombrosos amb espais relativament petits. Per això et deia que en centres tancats és un dels llocs on és més senzill que es pugui produir un brot epidèmic, però també si una família està composta per molts membres també serà més senzill que no pas si són famílies més reduïdes.
Us preocupa que en els propers mesos també hi hagin doncs, més casos, que us arribin més casos a consultes?
Jo diria que en les últimes setmanes hi ha una tendència a una mica de disminució, però encara estem molt per sobre de lo que seria la incidència habitual abans de la pandèmia.
A l'entorn de quin tant per cent estem per sobre?
Bueno, com hem mencionat abans, podríem dir que hem arribat a uns pics que superarien 10 vegades la incidència normal. Ara potser la cosa s'està normalitzant, però encara ens queda una baixada important. Només amb el dia d'ahir vaig diagnosticar dos casos.
A part d'aquesta afectació de la sarna, no sé si hi ha hagut també altres patologies o malalties dermatològiques que hagin augmentat també arran de la Covid, d'aquesta pandèmia que ens ha tocat viure.
Bueno, una de les entitats que hem vist amb més freqüència durant la pandèmia és la de les reaccions cutànies a la utilització dels productes que s'han recomanat per evitar la propagació del Covid, del coronavirus. Estaríem parlant, per exemple, de la utilització dels famosos gels desinfectants per fer una bona desinfecció d'abans. Hem vist claríssimament com moltes persones, molts pacients, inclús amb edat pediàtrica, és a dir, nens, ens arribaven a consultes amb unes dermatitis, és a dir, amb unes inflamacions, amb unes reaccions de la pell, especialment a les mans, a les zones que més utilitzem aquests gels desinfectants. Sobretot en persones amb una pell més predisposada a patir aquest problema. Estaríem parlant de pells sensibles o atòpiques, com anomenem nosaltres els dermatòlegs pediàtrics. Especialment en nens hem vist moltes reaccions al gel desinfectants. Després, la utilització de la mascareta també s'ha relacionat amb diversos tipus de reaccions cutànies. També podríem parlar del controvertit tema del mascacné, no? De l'acné relacionat amb l'utilització de mascaretes. Per un cantó sí que hem vist casos on la mascareta clarament es relaciona amb pics d'embrots d'acné, però en canvi en molts d'altres casos el que hem observat és que el fet de portar la mascareta donava com confiança als adolescents que patien acné i es tocaven menys. I clar, al manipular menys aquestes lesions també el component inflamatori i de possibles marques residuals millorava. És a dir, el fet de portar la mascareta amb alguns pacients pot haver estat el factor que els hi ha desencadenat un brot, però en canvi amb d'altres ha evitat que s'ho manipulin perquè com la resta de la gent no els hi veiem les lesions, doncs diguem que estaven més confiats en el fet de portar-la.
Clar, en aquests casos, per exemple, en aquest impacte de les mascaretes a la nostra pell o també dels gels a les nostres mans, clar, aquests són uns hàbits que de moment ens acompanyaran durant un temps. Quines són les recomanacions que feu també des del servei de dermatologia, no?, per intentar doncs, minvar aquests efectes? Aquests
amb el estrès. Tema de la mascareta s'ha d'intentar portar mascaretes que, en la mesura de lo possible, no provoquin erosions en zones molt concretes i repetides, és a dir, per exemple, s'ha de revisar que el que són els cordonets que van per darrere de les orelles o bé les cintes que es pressionen a sobre del nas, tot això s'ha d'evitar que provoquin lesions per escoriació, que diguem d'alguna manera que no ens facin mal. Uh-huh. I també amb els materials, en la mesura de lo possible, que siguin el més neutres possibles. En quant als gels desinfectants, una recomanació general seria utilitzar-ne poc. La gent n'en posa massa quantitat. Possiblement el fet de que quan te'l poses refresqui és inclús agradable, però no deixa de ser una solució hidroalcohòlica, és a dir, porta alcohol amb la seva composició i aquest és un component que el que fa és ressecar la pell, especialment en aquelles persones que ja de per si tenen la pell amb tendència seca. Conclusió, gels desinfectants sí, però molt poca quantitat, no cal posar-se molt. Amb una goteta en tens suficient.
També suposo que com a dermatòleg doncs, també ha comprovat que hi ha moltes persones que s'han contagiat de la Covid i que també tenen problemes de pell. Per què aquesta relació?
Bueno, la Covid és una malaltia molt nova. Tot just encara no fa ni 2 anys que estem batallant contra ella, però ja en aquest període de temps que portem lluitant contra aquesta entitat, hem observat els dermatòlegs una sèrie de manifestacions que estan relacionades tant amb el virus com inclús amb les vacunes. Per exemple, una de les manifestacions cutànies més característiques de la Covid és l'aparició d'unes lesions als dits de les mans i dels peus molt similars als panellons que apareixen amb el fred. Els panellons que apareixen amb el fred és una lesió inflamatòria per un estat de subcongelació, però aquests que apareixen pel Covid seria part d'una reacció inflamatòria de l'hoste, és a dir, de l'individu, enfront al Covid, enfront al virus. Uh-huh. I en realitat es pensa que les persones que fan aquesta reacció és perquè estan ben protegides enfront del virus. És que inclús l'hem vist amb algunes persones fer aquesta reacció després de vacunar-se. A part d'aquests panellons, de la perniosi, com anomenem nosaltres tècnicament, també hem vist reaccions de tipus urticarial i també hem vist reaccions similars a altres exantemes vírics. De totes maneres, com en dic, aquest és un cap obert perquè, desgraciadament, la pandèmia encara no està tancada.
Més enllà de la pandèmia, també li volíem demanar, perquè darrerament hi ha molt debat sobre si dutxar-se és nociu o no per la nostra pell. Què ens pot dir?
Bueno, com la majoria de coses a la vida, s'ha de buscar un equilibri. No dutxar-se, per suposat, és acumular un risc perquè puguis tenir problemes, sobretot a nivell d'infecció o, com dèiem ara, en el cas de l'escabiosi, d'infestacions parasitàries. Però, en canvi, abusar de la dutxa i abusar dels gels de neteja el que pot provocar és un augment claríssim de la incidència de dermatitis. Quan diem la paraula dermatitis, els dermatòlegs volem dir irritació, inflamació de la pell. La més freqüent és la dermatitis atòpica, però hi ha de molts tipus. Aleshores, la recomanació general quina seria? Ens hem de dutxar naturalment. Amb quina freqüència? Bé, depèn de com tinguis la pell. Si ets una persona que la pell la tens més aviat greixosa, és molt possible que puguis aguantar perfectament una dutxa diària. Però en els casos, per exemple, dels nens amb la pell molt delicada, és preferible, si es pot fer, si és hipotesa, que la dutxa sigui a dies alterns. Nosaltres, els nens amb pell atòpica, acostumem a les mares a recomanar-los, mares i pares, que la dutxa sigui a dies alterns. A l'estiu, si el nen sua més, es pot fer una dutxa ràpida diària. Si es va al mar, per suposat, quan arribes del mar, doncs també tens que fer una mica de clarada amb aigua dolça, no? Però sempre que aquestes dutxes siguin curtes, amb poca quantitat de sabó. El truco, o sigui, la clau està en no posar massa sabó, perquè la gent tenim tendència a abusar de la utilització dels gels de neteja. Òbviament, si utilitzem productes de farmàcia de més bona qualitat, ens donaran menys problemes. Però inclús amb els sabons estàndard que podem comprar als supermercats o a les drogueries, és molt, molt recomanable que la quantitat de sabó sigui una mica menys de la que la majoria de nosaltres empraríem.
A banda d'aquestes recomanacions, quines altres hauríem de tenir per mantenir la nostra pell de manera saludable? No sé si també aquí tenen molt a veure segons quines cremes i segons quins hàbits saludables.
Bé, per suposat, el millor hàbit que es pot recomanar per curar la pell és fer una dieta el més sana possible. La dieta mediterrània és una dieta estàndard que la tenim al nostre abast. Forma part de la nostra cultura i la pell es beneficia enormement de la dieta mediterrània per el seu alt contingut amb olis essencials naturals, com que venen, per exemple, dels fruits secs, de l'oli d'oliva. Això per la pell va fenomenal, i no només per la pell, sinó també per als annexes cutanis com la pell, com el cabell i les ungles. A part d'això, un altre consell molt important: quin és el principal agressor de la nostra pell? Sense mena de dubte, la radiació solar. Aleshores, en la mesura de lo possible, hem de tenir cura amb l'exposició al sol. És a dir, sempre que puguem, intentar anar per l'ombra i no per al sol. Sempre que puguem, intentar utilitzar un barret si és que hem d'estar exposats al sol a l'aire lliure molta estona. Unes ulleres més aviat amples. I després, tota mena de cobertura, camisetes, etc. Que ens hem de banyar a la piscina o a la platja? Doncs sempre el protector solar, mai oblidar el protector solar. I les persones calbes, per suposat, l'ús d'un barret o d'una gorra és obligatori.
Però també és positiu, no?, a vegades a una certa exposició al sol amb totes aquestes precaucions que deia, també per adquirir la vitamina D, que també és necessària pel nostre organisme.
Però la vitamina D està establert que en un país com el nostre, que rep moltes hores de sol l'any, en 5 minuts al dia que rebis una miqueta de sol és suficient. Estaríem parlant del temps que trigues d'anar a casa teva a buscar, per exemple, el pa i tornar a casa. És a dir, no hauríem de fer una exposició al sol activa de tombar-nos amb una tovallola i estar allà 10 minuts que ens toqui el sol. No, no, senzillament d'anar pel carrer suficient.
Doncs, doctor, no sé si vol afegir alguna cosa més per nosaltres fins aquí. Ens ha semblat molt interessant fer aquesta radiografia, també explicar aquests casos, aquest increment de la sarna, explicar també doncs, les causes i els tractaments que ara doncs, esteu doncs, adquirint per intentar disminuir les seves afectacions.
Pues quedo a la vostra disposició i moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Al matí, amb Raquel García.